Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Carinyo, et trobes bé? Ai, de veritat que no t'entenc.
Baila! Baila morena! Que todo cuesta una pena.
Però què no veus que tenim convidats?
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría poder ahí.
Mai deixis de ser tu mateix. Expressa't sense vergonya amb les cançons que t'han acompanyat tota la vida. Els dilluns a les 10 de la nit, Jukebox. Cugat.cat. La vida és local.
Uf, quin dia avui. Tot m'ha sortit del revés. Tinc l'ànima per terra.
Hola, ja sóc a casa.
Hola, què tal el dia?
Fantàstic. Avui he aconseguit 3 clients nous. Posem una mica de música i ho celebrem?
Iupi! Espelmes, flors, vi i la ràdio de fons. Avui, sopar romàntic.
Jukebox de nit. Els teus moments musicals al 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
Nosaltres som esportistes.
Som manita.
Som artesans.
Som genials.
Protagonistes de les nostres vides.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, amb el grup Catalònia, però persones amb discapacitat intel·lectual. L'últim divendres de mes al migdia, al Sant Cugat a fons. Cugat.cat. La vida és local.
Nosaltres.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic...
Sona aquesta sintonia, vol dir que passen uns minuts de les 12 del migdia del dijous i que això és Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim un convidat que ens parlarà d'una cosa que omplirà d'arts escèniques des del mes de febrer fins al mes de maig, gairebé fins al mes de juny. Qui podria ser? Doncs qui podria ser? El programador del Teatre Auditori, Gerald Patrick Fanon. Benvingut al programa, Gerald.
Moltes gràcies, Eduard.
Però ja saps que abans... L'homilia de Molta Comèdia avui l'he titulat Tothom demana diners. Tenen raó? Benvinguts, germans, en les arts escèniques. El diumenge passat es va fer la festa i l'acte d'entrega de Premis Gaudí, organitzat per l'Acadèmia de Cinema Català. hi havia una representació oficial que a mi em sembla que superava amb molt el que fins ara havia estat habitual en aquesta convocatòria. A veure, el senyor Carles Puigdemont, president de la Generalitat, la senyora Carme Forcadell, presidenta del Parlament, el vicepresident i conseller d'Economia, senyor Oriol Junqueras, el conseller de Cultura, senyor Santi Vila, el conseller d'Empresa i Coneixement, senyor Jordi Baiget, l'alcaldessa de Barcelona, senyora Ada Colau, i un més, però molt munt més de notables que em deixo perquè la llista seria inacabable i avorrida. Els dos parlaments principals fets des de l'escenari i algun dels gags presentats en pantalla pel socarrimat Bruno Oro van tenir un contingut reivindicatiu. Com és norma, en aquesta mena d'actes que organitzen la gent del cinema o de les arts escèniques. Però aquesta vegada es va tirar més cap a la cosa professional que podria resumir en dues paraules. Feina i diners. La presidenta de l'Acadèmia, senyora Isona Passola, i el guardonat amb el Gaudí d'Honor, senyor Josep Maria Pou, van parlar de que la cosa no anava bé, perquè no hi havia inversió pública suficient per la televisió catalana i pel cinema fet en català. També va afegir que les pel·lícules rodades en català havien baixat en nombre i, sobretot, en públic. I va reclamar més diners a l'administració. El senyor Pou, després d'agrair el premi i compartir-lo amb tots els actors o les actrius, que va dir mai havien pujat a un escenari com ell per gaudir d'aquest honor, va insistir en el fet de que faltava inversió en la cultura, en el cinema i en el teatre, i això suposava, òbviament, que la majoria de la gent que es dedica al noble art de la representació no referia als polítics, estava clar. Estaven gairebé sempre sense feina, perquè estava clar també que ell, ho va dir-ho, però ho afegeixo jo, només un 45% de la professió poden anar subsistint, moltes vegades fent cosetes que no es corresponen exactament amb la seva feina, la d'actor o d'actriu. A veure, demanen diners a la gent del cinema i de la faràndula, demanen diners públics, és clar. I aleshores és quan podem comprovar com a Catalunya en aquest pressupost que tot just ara sembla, que serà després de l'assemblea de la CUP, només arriben al 0,8% per cultura. I naturalment, en aquest apartat de cultura i d'aquests 261 milionets d'euros, no tots són per la gent del cinema i de les arts escèniques. Sempre m'ha semblat un problema difícil de solucionar, aquest dels diners públics, els percentatges, determinar si és just o no, perquè no ens oblidem que per anar a veure una pel·lícula el públic paga una entrada, i per anar al teatre també. En el cas del teatre, ho pot fer en un teatre públic, estatal, municipal, però en el cas del cinema sempre ho fa en un local d'una empresa privada, que el que vol és guanyar diners per mantenir-se i com a negoci. Això és natural. Però també hi ha teatres d'empreses que pretenen el mateix, guanyar diners. Com ho arreglem, tot això? Tothom demana diners. Dels diners que tothom aporta pagant els impostos. Però no tothom pot gaudir-ne. Com ho fem? Tenen raó els que demanen diners públics per poder treballar? Els governs han de subvencionar el cinema i les arts escèniques? Qualsevol cosa que es faci? La cultura pot sobreviure només amb el negoci que facin les empreses que deixaran de tenir cura del nivell, el compromís, la llibertat, la veritat per fer només allò que atrau al públic, a qualsevol mena de públic? Ho veuen? Aquest és un tema difícil de solucionar. Jo només dic ara i aquí que hi ha pocs diners per la cultura, que sempre és la ventafocs de qualsevol pressupost a Catalunya i a Espanya. Alguna vegada he comparat pressupostos de països comparables en nombre d'habitants, Àustria, Holanda, parlo d'habitants com Catalunya, i sempre ens fan caure la cara de vergonya. Per cert, s'imaginen la cara que posaria Antoni Gaudí si veiés que uns premis de cinema porten el seu nom? Amén. Stand here. Estem escoltant una cançó d'una gravació que es diu... Això que han sonat no és la cançó, allò que ha patat ha sigut un globus dels que tenim aquí. Això pot passar, Gerard, això pot passar durant l'entrevista, hem d'explicar-ho. Tenim un estudi ple de globus de commemoració dels 50 anys de la nostra companya Carme Reverte i n'acaba d'explotar un. Bé, això que estàvem escoltant és una música, els Shakespeare Songs, en aquest cas concretament, o Mistress Mine del Thomas Morley, dedicat a una de les obres de Shakespeare. I per què comencem a parlar de teatre, si et sembla, Gerald?
Perfecte.
Perquè jo vaig veure que teníem bastantes obres, però hi ha un aspecte que és significatiu, no? La primera obra que es fa es diu Una altra pel·lícula.
Exacte, sí, el Mamet, que és un muntatge que ens va agradar molt. I, bueno, no sé si l'últim Mamet que vam fer va ser Raïces.
Sí.
Això ja farà com 3 o 4 anys. I aquí aquest muntatge és molt, molt dinàmic, molt visual, i ens va semblar molt bé així. I ho fem, a més el fem un dijous. Tenim un primer cap de setmana de la nova programació molt, molt intens.
Bueno, després continuem amb teatre, en aquest cas, i passem a una representació en anglès, amb una companyia anglesa.
Una companyia realment fantàstica.
És The Winter's Tale.
The Winter's Tale, exacte. I és del Declan Donnellan, que és el director, i la companyia Cheek by Jowl, que és una companyia és de primeríssim nivell i que fa anys que estem darrere, que volíem portar-lo, volíem portar aquesta companyia, però que fins al moment ara, de fet, ha estat possible perquè ens hem ajuntat amb Avilés, Bilbao i Múrcia. Així que tenim 4 places i això, amb aquesta gira de 4 vam poder...
Del circuit, no?
Sí, és un circuit, sí, era... és una mica un circuit que a través de la Red Nacional de Teatres i Auditorios, amb sinergies de programadors, doncs allò, el típic que estàs allà, volem portar aquesta companyia, ens vam posar d'acord, així que és una... També hi havia de ser Alcobendas, però finalment no va poder ser, així que estem més allà... És una gira una mica del nord.
És nord i costa mediterrània.
Exacte.
L'experiència que hem tingut fins ara d'obres com aquesta, en anglès i sobretitulada, quina és? L'experiència, vull dir, de públic.
Sí, de públic... L'últim cas que tenim és el Michael Pennington.
Sí.
Que és un actor també així molt venerat a Anglaterra, que va fer una obra sobre Chekhov. Clar, a nivell de públic costa una mica més. Ara, dit això, The Winter's Tale s'està venent molt bé. Així que...
És una bona notícia. Després tenim la desaparició de Wendy, que seria aquest homenatge que en aquest moment des de la Perla 29 es fa a Josep Maria Benet i Jornet.
Exacte. I aquí, bueno, és un muntatge que fem també amb els Teatres Amics i altres municipis, i que és un muntatge fantàstic. El Brogi sempre dona aquell toc així molt especial. I no sé si tu també, no vam comentar un dia això, no? que aquest espectacle té una història.
Sí, aquesta història té una història que és l'estrena de l'obra, l'estrena mundial, la primera vegada es va fer al Palau Abacial d'aquí del monestir, feta per la companyia Agrupació Dramàtica Maragall, i em sembla recordar que era l'any 1977, en presència del Benet i Jornet, que va venir a veure-ho, i va ser una de les primeres obres on va actuar Emma Vilarasau.
I a més a més em vas enviar una foto.
Exactament, vull dir que és una obra que té, a part de la seva qualitat intrínseca, vull dir, probablement en aquest sentit té aquí a Sant Cugat un tipus de resposta, o pot tenir un tipus de resposta, que esperem que sigui bona. Bé, jo que veig és que amb la programació, diguéssim, dintre de teatre, hi ha l'Antoni San Juan, sí, que fa aquests monòlegs personals, i també hi ha el Pablo Carbonell.
Exacte.
Hi ha un altre que no podíem considerar el mateix perquè ho poseu com humor, que és en Berto.
Sí, home, jo diria, bueno, jo, com ho has fet tu, jo separaria, crec que som molt diferents. Un Berto que és stand-up, i a més jo em fa riure molt, és un que ja ens va omplir el teatre l'altra vegada que va venir. Antonia San Juan és un espectacle que també entra dins el marc d'activitats del Dia Internacional de la Dona, i és un text potent i dur, exacte. I aquí, clar, no és el mateix, però també és humor, també. Això sí que té, perquè ella realment té aquest vessant, però l'espectacle ens va entusiasmar i volíem fer això. I l'altre que m'has...
El Pablo Carbonell.
Exacte, el Carbonell. Mira, això va el llibre, no sé si has tingut ocasió de llegir el llibre,
no,
però el llibre que es diu El mundo de la taràntula, i és ell, és una mica les seves vivències explicades d'una manera molt i molt, també com Antonia San Juan, d'una manera molt directa, honesta, sincera, parlant d'alcohol, de drogues, de la seva infància, del seu amor pel teatre. I el llibre és realment fantàstic, el recomano altament, però l'espectacle que ha fet també, jo crec que la gent, el públic, gaudirà molt. Espero que s'ompli la sala i...
Tenim un dia bastant especial, perquè es fa en un dissabte i seguit, que és Clàudia i el suïcidi de l'elefant a continuació.
Exacte, i fem amb un abonament especial també del Dia Mundial del Teatre. Clàudia, recordes Nadia, que Nadia, vam fer, sí, amb la noia afganesa?
Afganesa.
En aquest cas és una noia, és una dona argentina, i és la seva història narrada en primera persona, que explica com ella un dia s'assabenta que els seus pares, un general de l'exèrcit de la Junta...
No són els seus pares.
No són els seus pares. És un espectacle colpidor, sobretot quan tens, no, la conquesta del Pol Sud, no, que és la companyia. Fan aquesta línia, és com teatre documental, és molt visual, amb projeccions precioses d'imatges dels llocs esmentats al text, i el recomano també altament.
Serà fet en el teatre o serà fet en l'escenari?
Fem aquí, fem, bueno, seria sala platea, així que seria la versió de platea.
Platea.
Exacte, amb la part d'amfiteatre.
I el suïcidi de la fan a continuació?
Això, exacte, i això el fem a la sortida. La gent té la possibilitat de veure un altre espectacle d'aquesta companyia, La Minimal, molt vinculada a Sant Cugat,
sí,
que és, bueno, té un títol que està molt bé, que és El suïcidi de l'elefant hipotecat. I basat així en textos del Sánchez Sinisterra. I jo també, bueno, clar, el que intentem fer sempre és veure tots els espectacles. Aquest el vaig veure i em sembla és una proposta molt interessant. I fem això, aquests dos espectacles, i un abonament especial per qui el vulgui.
I en aquest cas, o sigui, encara que sigui al Teatre Auditori, sinó dintre de l'OFF, hi ha el You Say Tomato.
Molt bé.
Que és un espectacle especialíssim, també.
Exacte, la cançó, com saps, és això de You Say Tomato, I Say Tomato, You Say...
Hi ha una versió genial, era fins a la Louis Armstrong.
Sí, exacte.
Extraordinària.
Exacte. Que no sé si... No tenim previst tot.
No t'ha previst.
Però és un espectacle musical amb la Moliner, l'Anna Moliner i el Joan Negrier, que també qui vagi s'ho passarà a pipa. Això us ho
tu recomanes, ho recomanes a un tipus de públic determinat o no?
Jo crec que és per a tots els públics, clar, a partir d'una certa edat, potser, per a tothom.
O d'una actitud determinada.
O d'una actitud, també, sí.
Bé, bueno, doncs tenim un altre monòleg, però que en canvi ha tingut un èxit arrasador, no? I no, amb repetició, que és Conillet amb la Clara Segura.
Que ja tenim les entrades exaurides.
Imagina't, això, ja estan exaurides.
Sí, sí. Això...
Estem parlant del mes d'abril.
Sí, sí, sí. De moment, bueno, així per aprofitar, tenim també exaurides les entrades del Víctor Ullate i el Sant Petersburg Ballet també amb el Llac dels Cignes. Així, no,
Déu-n'hi-do.
Està molt bé la resposta del públic. I aquí aquest muntatge és fantàstic. I la Clara Segura està en un moment dolç, però dolcíssim.
Bueno, a continuació tenim una obra amb una persona, dues persones vinculades a la ciutat, és Infàmia.
Exacte, sí, el repartiment original hi havia el Jordi Boixaderas per qüestions laborals i professionals. I tenim, bueno, la nostra parella, la més estimada, no, que són d'aquí, de la ciutat, en Jordi i l'Emma, i és un text també molt teatral de contingut.
És una obra que va estrenar a Barcelona la temporada,
exacte,
al principi de temporada, i que sembla que va tindre una resposta mitja, podríem dir. Com...
D'entrada, sí, però després ja els comentaris van... això passa a vegades perquè els espectacles roden i també es transformen, això és, no? És un...
Després, tornant a l'OF, tenim una cosa una mica especial, Les dones sàvies, una versió de l'obra de Molière.
Exacte.
Que en aquest cas sembla bastant trencadora.
Sí, i ha estat una mica l'espectacle revelació de la temporada a Barcelona i ens va semblar perfecta per fer a Mirasol. Ho torno a dir al públic, que sí, el públic que vingui s'ho passarà de meravella. És un espectacle, com has dit, molt trencador i molt divertit.
Bueno, hi ha una obra, i està anunciada a continuació, que és el relat d'un nàufrago que ens ha caigut.
Sí, 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 en sap realment molt greu.
Era la sola versió de Gabriel García Márquez, i ja que hi havia dos grans actors.
Sí, sí, i aquí el Yasser, que ara has llegit les crítiques també.
Sí.
El Yasser també estava esplèndid. Jo, aquí, clar, és l'Emilio ha tingut un problema així greu de...
Bueno, una lesió greu
de... Sí, sí, de... Però de cadera, no sé si...
Sí.
No sé si
de maluc.
No, maluc, més aviat, més ben dit. I per això ha hagut de suspendre tota la gira. Nosaltres, si més endavant la companyia torna,
o sigui, és una anul·lació, diguéssim, en aquest moment, per aquesta situació de l'Emilio Utilizcaba, però que no vol dir que si tornés,
sí, sí,
a recuperar-se, doncs es podria recuperar l'espectacle.
Nosaltres valorarem la possibilitat de programar, perquè l'espectacle és fantàstic.
I en teatre tanquem amb una obra que pot ser bastant sorpresiva per molta gent, que és Esquadra hacia la muerte, d'Alfonso Sastre, i dic sorpresa perquè d'Alfonso Sastre no es programa massa coses.
No, és així. Nosaltres estàvem implicats en el perquè vam fer l'escenografia d'espectacles. Sempre cerquem aquestes sinergies i col·laboracions, en aquest cas amb el Centro Dramático Nacional, a través del Paco Azorín, i nosaltres l'espectacle ens sembla, bueno, clar, és per a gent de teatre, potser, no?, més, així, gent més... més...
És una obra compromesa políticament.
Sí, per això, exacte. Així que igual, no?, pot costar a primera vista dir, mira, aquest... Però el muntatge està molt bé. El Paco Azorín ha fet un bon...
Em sembla que ens estaven avisant de que havíem que acabar amb el tema del teatre, acabem amb el tema del teatre i entrem en una altra cosa. Thank you. Bueno, estàvem sentint una mica de l'Amor Brujo, de Manuel de Falla, i naturalment, tal com comentaves fa un moment, estan les entrades exaurides, sí. Tenim el Víctor Ullate de Ballet de la Comunitat de Madrid, que en aquest cas la resposta ha sigut fulminant.
Sí, sí, i també és una companyia que hem fet col·laboracions anteriors amb temes escenogràfics, no? Amb l'Altaria d'escenografia, i és una companyia, el nivell és realment altíssim, bueno, i aquest muntatge, que no sé, es va fer un primer muntatge i ara és una versió revisada del muntatge que es va fer, em sembla que ho posem aquí al 90, no sé si, però és una...
El 94,
exacte. És una versió així revisada. És una companyia que sempre atreu molt públic.
A la Comunitat de Madrid, sempre... que seria el Teatre del Canal.
Exacte, aquí i tenim aquesta, bueno, una relació amb Víctor Ullate i l'Eduardo Lau, a nivell també, bueno, professional i personal, fantàstica.
Després, a continuació, ens ve el Sant Petersburg Ballet, i també comentaves que estan exaurides les localitats. Sí. És una mala notícia pels que ho estan escoltant en aquest moment, però clar, i a més evidencia aquest interès, que estem parlant d'un tipus determinat de dansa, i un altre, no diré oposat, però molt diferent, i que pot tenir el mateix tipus d'espectador, per què no, però que evidentment són sectors diferents d'espectadors.
Exacte, aquí també aquest, bueno, també és un títol, són 38 ballarins sobre l'escenari, és un muntatge espectacular, i clar, això sí que, no, el tenim ple, i en canvi una altra delicatessa, que és la Blanca Lee amb la Maria Alexandrova, que és del ballet de solista del ballet del Bolshoi. No el tenim ple, s'estaven en bé, però costa més.
Bé, jo penso que, més... sí, jo anem a continuació a comentar-ho, jo penso que la Blanca Lee ha tingut una projecció determinada i a vegades això, aquest tipus de projecció, pot frenar segons quin tipus d'expectativa, no? Exacte. Però en aquest cas, amb aquesta conjunció amb Maria Alexandrova, cal veure aquest tipus d'expectativa, com
queda això,
com
no?
Queda, sí, exactament. Sí, sí.
I no és tan així, bueno, també es podria dir, no? No és un muntatge tan dur, perquè de vegades els muntatges de la Blanca, tot i que tots jo soc molt fan del que fa, però de vegades són més durs aquí, jo crec que és
més... Què diries amb els amants de la dansa, aquesta quantitat brutal que ja s'han cugat de nois i noies que van a fer dansa i que els interessa? Què diries per dir, veniu a veure-ho?
Senzillament, és com una mica, com hem dit abans, amb The Winter's Tale, amb Cheek by Jowl. Aquí també és una coreògrafa que fa anys que estem darrere, que no ha estat possible, i que si venen, gaudiran, però moltíssim, amb aquestes... I és com un diàleg entre, clar, es diu Deesses i Dimònies, i és un diàleg constant entre aquestes dues grans ballarines.
I pel Dia Internacional de la Dansa fem un altre salt, mai més ben dit, i és el Pere Faura.
El Pere, a mi és que m'interessa molt el que fa, sempre, bueno, i aquest espectacle vaig veure, em sembla que, no sé si fa 2 o 3 anys a temporada alta, és un espectacle que ell, per exemple, agafa la coreografia de Singing in the Rain, Gene Kelly, i la dissecciona, no? Ell parla, et diu com està composta la coreografia. És un espectacle molt visual i és, per mi és com un showman dintre del món de la dansa. És divertit, però també és suggestiu i fa aquests muntatges. Ara acaba d'estrenar, vaig anar la setmana passada al mercat, que acaba d'estrenar el Sweet Turn i el Mercat de les Flors, i també és com un... I també té discurs i parla així sobre en aquest muntatge del mercat, parla de la precarietat dels ballarins, així que veus els ballarins sobre l'escenari, i després hi ha el que fan els temps de lleure. I una mica del que has dit a l'homilia, no? També, que parla d'aquesta precarietat dels ballarins o... No? Dels...
Ai, Déu meu, quin problema. Estem? Però bueno, saltem amb una altra cosa que serà, com a mínim, espectacular, estimulant. Sí. Brincadeira i brodes bros.
Sí, és espectacular. És un espectacle d'aquests que trepidant, visual, amb un moviment, una percussió també fora de sèrie. Per mi és aquí,
és vitalitat, no?
No us el perdeu, perquè és vitalitat pura i dura, sí.
Bueno, i acabem, no precisament aquí, sinó també a Malof, amb una cosa també penso que és bastant especial, que és l'Iron Scums.
Sí, que igual també ens pot costar, no? A nivell de... És dansa urbana, Sinestèsia, o Sinestèsia es diu l'espectacle, és una companyia que també ens interessa molt pel que estan fent, i aquest muntatge també, per als ballarins, no ballarins, jo crec que tindrà un públic més aviat jove.
Estem dient que això es farà a Mirasol.
Exacte, Mirasol, i esperem que... Esperem que s'ompli, que és difícil, això sempre que s'ho mereix.
Bueno, però mira, se'l s'ho mereix, jo penso que sí. Bueno, i anem a saltar amb una altra cosa, amb un altre apartat.
Charlotte, my eyes just can't believe how really pretty you can be. And when I take you in my arms, Julia, you're the one. Oh, my Laura, you're the world to me. Stay of a lady.
Bueno, encara que no ho sembli, aquest és un cantant català. Es diu Ramon Mirabet i vindrà a presentar el Home is where the heart is. No sé si la meva pronunciació, com saps, més Gerald, no és la més bona.
Molt bé. Així, heart, el cor.
Bé, en qualsevol cas, el tindrem aquí el mes de març. I també és un personatge digne de veure.
Sí, sí, sí. A més canta en francès, en castellà, en català. Ell fa... Però com has dit, si no sembla com... No, com
no vull
si...
dir, aquesta entrada jo m'ha recordat algun cantant dels 70, dels anglesos que van sortir en aquell moment, i que es deia Stewart.
Ah, ok, sí, perquè té aquesta... Sí, és veritat.
Que aquesta cosa trencada, sí, 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 no? Sí, aquesta cosa sí. Trencada. Però vaja, no. Després comencem de totes maneres la cançó, el que és la cançó estrictament, amb Rosario.
Sí.
Rosario, sí, si no m'equivoco, deu ser la quarta vegada que ve.
Ara ha vingut tres vegades, segur, jo diria que quatre, sí. Sí, sí. És un artista, a més presenta àlbum, i és un artista que, bueno, i uns concerts, com també en el cas de la Rosana, que quan ve al teatre això és que fa vibrar el públic.
Està exaulit, la Rosario, també?
No, encara no.
Encara no, però, però penseu que sí.
Home, s'està venent molt i molt bé, però queden entrades.
Bueno, la tenim aquí, doncs aquí un mes exactament, el dia 2 de març. El Mirabet, que parlàvem abans, el teníem el 18 de març, però tu ja has fet esment a Rosana. I Rosana la tenim aquí el 1 d'abril.
Sí, nosaltres aquí al teatre tenim un top 10, una mica intern, de concerts màgics que s'han fet al Teatre Auditori, i el concert que va fer l'última vegada que va venir... Va ser un concert... quan veus que l'artista s'entrega tant al públic, va acabar també com han fet uns pocs artistes, que a més va anar a amfiteatre.
A amfiteatre, tu hi eres. Ho recordo perfectament.
I dues hores de concert. Després, això sí que haig de dir, després va sortir al vestíbul i va estar dues hores signant CDs, fent-se fotos amb la gent, i això també, això és d'una professionalitat... molt lluable.
Home, jo recordo que va ser un espectacle fora del normal, perquè entre altres coses em sembla que la Rosana havia tingut un problema de desplaçament per poder arribar a l'avió i tal, i en canvi després, en 10 minuts va recuperar tota aquella fredor inicial que potser s'havia creat a partir d'això.
Exacte, i ho va dir, i va ensopegar al principi, sí, al principi, sí, del concert, sí, va ensopegar, sí, i pensava, ostres, comencem, sí, sí, malament, sí, sí, però... Bueno,
va ser memorable, aquesta és la veritat. Bueno, canviem de tema, anem amb un altre tipus de música. Passem a l'òpera i aquí estàvem escoltant un fragment de Carmen, que és l'òpera més programada de tot el món mundial, és la número 1, és la número 1, amb diferència, amb, hi ha una 5, una és Carmen, l'altra és la Traviata, que són, en fi, sempre, sí, sempre, 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 i sempre tenen una resposta molt bona al públic. En aquest cas, els amics de l'òpera de Sabadell ens porten primer Manuel Escó.
Exacte, sí, sí, sí.
Que seria la primera que es faria, i després, el mes de maig, si Manuel Escó el 10 de març, i Carmen el mes de maig.
Exacte, i com has dit tu, Manuel Escó realment és una òpera fantàstica que costarà més a nivell de públic. Això sempre passa amb els grans títols, això no, s'exhaureix molt ràpidament. I aquí, però hem de fer, no pots fer només Carmens i Traviates, no?
No, i està bé aquesta selecció, jo penso també, perquè a més dona possibilitats a molta gent per poder fer coses. Aquí tenim amb la Manuel Escó, m'agradaria remarcar-ho, que tenim una santcugatenca dintre del repartiment, que és Laura Brasó, aquesta jove soprano de casa nostra, que sí, fa un dels papers de Manuel Escó. I després hi ha un personatge que a mi m'agrada també remarcar, que és l'Enric Martínez Castignani, que fa de l'Escó precisament, i que és una persona extraordinària, sí, amb una evolució durant tota la seva carrera molt, molt bona. I jo penso que pot estar bé. I Carmen, en aquest moment com teniu el moviment d'entrades?
No, s'està encara en quedant, però està com, no, d'aquí a poc jo crec que estarà ple.
Perquè habitualment l'òpera dels Amics de Sabadell estan gairebé, si no el 100%, gairebé sempre, no?
Tenen un... Sí, això és... Bueno, i fem uns quants teatres municipals, els més grans, clar, per tema tècnics de muntatge, però sí, és que de... Clar, aquests títols no fallen, perquè, no sé, sobretot... bueno, i espero que molta gent vingui també a Manuel Escó.
Esperem que sí. I seguim amb música. Bueno, comencem aquí amb un fragment al principi del concert per a piano de Sergei Rachmaninoff.
Quina meravella.
És una meravella extraordinària, és una cosa que pots escoltar-ho vegades, sí, sí, i vegades i vegades, i sempre manté aquesta força. Però el primer concert dintre de l'apartat de música clàssica no seria aquest, sinó seria el de la Banda Municipal de Barcelona,
sí,
amb una solista important.
Sí, molt important, i cada vegada més internacional, i, bueno, de la ciutat, no?, que és de casa nostra, i que, bueno, i que és una virtuosa, que ha estudiat amb James Galway i uns professors així de primeríssim nivell.
Estem parlant d'Elisabeth Frank.
Sí, va haver dit el nom, però...
Estem, sí, Elisabeth Frank, i haig de dir, aquí aprofitar per dir que hem intentat per tots els medis que pogués estar aquí amb, sí, nosaltres, però a dia d'avui, en aquest moment, està assajant a Girona, amb l'Orquestra de Girona.
Sí, 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 sí.
A dia d'avui, en aquests moments. I, per tant, no ha sigut possible, tot i que ella volia fer-ho, no? I
el dia de la presentació, que vam fer la presentació de la nova programació, sembla que estava a la Xina, i ens va enviar un missatge així filmat.
Està a Suzhang, em sembla que es diu, sí, la ciutat,
sí,
que
sí, exacte.
Està com a flautista assistent.
Exacte.
I jo penso que, bueno, és una carrera que va progressant i que tindrem ocasió aquí de veure-la en un programa amb obres de Bizet, de Sarasate, de Guridi, Roberto Japí, Amadeu Vives, vull dir, pot ser una cosa, i dirigida per l'incommensurable, en tot el sentit, Salvador Brotons.
Sí, exacte, és fantàstic.
Bueno, després també tenim, a continuació, dintre de l'àmbit aquest de la música clàssica, un concert, un, en aquest cas seria doncs, un recital, d'en Josep Bros, un tenor català que jo penso personalment que és menys reconegut del que hauria de ser,
sí.
En aquest cas amb l'Elisabet Pons.
Sí, que aquí, bueno, és un, no? que bueno, a més tenim l'Evangelista al piano, és un concert d'aquests caramelet que esperem que vingui, bueno, que s'ompli, perquè jo més que res penso en el públic, no us perdeu això, perquè és un bombonet. Ell, per exemple, recentment ha fet el Werther,
al Liceu, sí.
I és això, com has dit tu, és internacionalment molt aclamat aquí a casa nostra, però potser
no entenc per què.
Una llàstima.
Bueno, l'Orquestra Simfònica Sant Cugat fa dos concerts, sí. Com és habitual en aquesta segona fase de la vostra programació.
Exacte, ja hem sentit el Rachmaninoff, em sembla que també hi ha el concert també amb la peça de Dvořák, i com que el solista convidat és l'Albert Guinovart, clar, ell tocarà aquestes dues peces, i també tocarà Maricel, la intro. Quan va venir la presentació, va ser l'artista que es va emportar, no, els aplaudiments més calorosos de la ballada.
En Guinovart és un instrumentista boníssim, però a vegades un gran compositor.
Sí, sí, sí.
I a més, pel que jo sé, doncs és un bon didàctic.
Exacte.
Bon mestre.
I és un...
que al mateix temps té totes aquestes facetes que a vegades fa difícil. Jo a vegades no entenc massa bé si té prou temps de fer-ho tot, però es veu que sí, que té temps de fer-ho tot. La segona intervenció de l'Orquestra Simfònica serà també, doncs hi ha una estrena d'en Marc Migó i amb la Marta Valero com a cantant, i estarà dintre del concert de Sant Jordi, no?
Exacte.
Els Colors de la Música.
Aquí m'agrada molt el que fa l'orquestra amb aquests compositors de casa nostra, no? Del país, i que els donen, no? aquesta oportunitat de representar això, ho fan cada any i s'agraeix. Jo crec que estan fent una gran feina en aquest sentit.
Doncs vinga, continuem, i perquè saltem una altra cosa i ens n'anem, això que en diem, que jo a vegades no acabo d'agafar massa bé, això que en diem públic familiar.
Molt bé.
Bueno, això que estàvem escoltant és un fragment de Jerónimo Stilton, El gran retorn de la fantasia, que a la vegada és el retorn, si no de tota la companyia que va venir una altra vegada,
sí.
Perquè hi ha hagut canvis.
Sí, sí, exacte, de companyia i de director també, que ara l'ha dirigit en Lluís Danés. I clar, és un muntatge, també és molt visual, bueno, les cançons també són molt encomanadisses i el públic s'ho passarà de meravella.
I tenim la Beth Rodergues, que sí. Em sembla que la versió anterior no hi era.
Exacte, l'altra teníem la Lloll com a...
Lloll Bertran.
No? Que va fer un paperàs. I no, està de l'any que està molt bé, i és un espectacle molt, molt potent.
Quina dificultat, ara jo pregunto, quina dificultat tens a l'hora de programar això de familiar? Perquè clar, familiar jo sempre penso el mateix, Gerald? I és, sí. Diguem, una parella que porta els seus nens. Clar, té un nen de 2 anys, un de 4 i un de 8, per dir alguna cosa. Complicat, no?
Sí, és complicat. És complicat i és una franja. Per això sempre també posem aquest, diem, no? Sempre a partir de 0 anys o a partir de 3 anys o a partir de 6, o sempre amb la intentem posar això.
Aquí amb aquesta, amb el Jeremy Stilton, en concret diu per tots els públics.
Exacte.
O sigui que sí, en aquest cas no tenim problema d'aquest límit que dèiem jo, però en canvi hi ha, suposo, aquest altre de Damaris.
Que la Damaris aquest... està arrasant. És que és una... Clar, és una cantant que les seves cançons són les que s'utilitzen allà als parvularis, a les... No? I, clar, aquí vam posar una funció a la venda i, clar, això ja... Vam veure que això era la bomba i ara hem pogut ja fer una altra, farem una altra...
Hi haurà dues funcions?
Hi haurà una altra funció a les 12. Això és un espectacle que realment... I ella és fantàstica. No sé si vas veure el missatge,
sí,
vídeo,
sí,
que ens va enviar, sí, el dia, sí, de la presentació, perquè ella, sí, també era fora, i veus que viu el que fa, ho viu d'una manera intensa, i és una superestrella amb els petits.
Aquest espectacle sí que seria amb una edat més aviat... petit, de nens petits.
Sí, no m'imagino el meu fill, el Nico, 14 anys, mira, acompanya'm. No.
No ho veus.
Això és per a més petits, sí.
Bueno, però tenim un altre espectacle, un altre gran espectacle, que és del Petit Liceu, que és L'Ocell Prodigiós,
sí,
que música Stravinsky, en fi, m'imagino que aquest... Aquí han vingut diverses produccions del Teatre, sí, del Liceu, sí, aquesta és la primera vegada que ve.
Sí, mira, aquí amb aquests espectacles tenim, clar, tenim el Superbarber de Sevilla, tenim Guillem Tell, que també el tenim, la Petita Flauta Màgica, que són títols, a més a més, que funcionen de meravella i que repetim, perquè és això, és una mica, és aquest tema d'iniciació al món de l'òpera i de la música, no? I aquí és un muntatge d'aquests de molta qualitat del Petit Liceu, i sempre són molt visuals i amb artistes sempre molt...
Aquí recomaneu
molt bons.
Més de 4 anys.
Aquí, sí.
Aquí que recomaneu més de 4 anys. I jo penso que probablement, déu-n'hi-do, perquè la música de Stravinsky és una música
que
és important, no? Sí, és molt, sí, important, sí, sí. I vull dir que si entren... El que passa que estem parlant d'una música que suposo que els nens de 5 anys, de quan la va estrenar Stravinsky, ho sentien d'una forma,
clar,
ara l'escolten d'una altra.
És un altre món, sí, sí, sí.
Seguríssim. Hi ha un espectacle que m'agradaria que comentis, és aquest de Moby Dick.
Per mi és una de les perles d'aquesta programació. Jo vaig veure i vaig cada any a Gijón, a FETEN, que és una fira especialitzada en teatre infantil, i vaig veure aquest espectacle al Jovellanos. Em va entusiasmar de trezzo, de muntatge escènic, és molt senzill, però el que fan sobre l'escenari, per exemple, una escena d'una tempesta que ho fan amb una corda, i ells fent diferents així moviments, formacions, i és molt visual, hi ha molts tocs així de mim, és molt, molt visual,
està basat en Moby Dick, amb l'obra de
Melville. Sí. I en una hora i poc realment entres en aquest món. És una companyia basca que es diu Gorakada, i aquest espectacle, si em diguessis, recomana'm 5 espectacles de temporada, realment
aquest seria...
Sí, sí, sí.
Inclús me'l recomanes a mi?
A tu, sobretot.
Molt bé. I acabem amb un espectacle també que pot portar molt públic, que és Lucrecia.
Sí, Lucrecia, bueno, com ja vam veure també el dia de la presentació, també és un artista...
Una bruixa a Barcelona.
Sí, sí, sí. Ella explica una mica la seva experiència, les seves vivències, i com veus aquí a la foto...
Colònia.
I ella, bueno, clar, aquí el pentinat és... I ella és una artista, per mi és això el que fa, no? Et fa vibrar perquè hi creu, i, I aquest muntatge és això també per als petits i no tan petits, serà un gaudi.
Molt bé. Bueno, i acabem ja a l'últim, hem pogut parlar de gairebé tot, jo diria que de tot.
Increïble.
Però acabem amb un que, si no tinc mal entès, estaven previstes 6 funcions i ja n'hi ha 7.
No, bueno, de fet, 7 i 8. Eren 7 funcions. No sé si posem aquí 7 úniques funcions.
Estem parlant d'Antonio Díaz, el Mago Pop. I a mi no em sorprèn perquè tanca tota la seva... O sigui, aquest espectacle que presenta tanca la seva gira que va començar fa anys.
Sí, nosaltres vam dir el comiat a Sant Cugat. Aquí, clar, és com un... És un artista que té un públic i a més és un espectacle que la gent repeteix, el públic repeteix. I ara, efectivament, hem posat la 8a funció a la venda.
Un èxit total.
I és que té un poder de convocatòria. Bueno, s'ha de dir que és un mag molt bo. A més, és un comunicador. Els seus espectacles són molt, molt divertits.
Jo penso que és un... Ho escrivia l'altre dia en el comentari general de la programació. Jo penso que és un artista que té una de les característiques que a mi més m'entusiasmen, que és la senzillesa.
Sí.
És un home humil.
Sí, sí, sí.
No té, o sigui, la seva categoria ja en té molta, com a artista, molta, amb el seu comportament, amb la seva manera d'estar, amb la seva d'enraonar, doncs és com si no fes res.
Sí, sí. Qui és aquest home?
Sí.
És l'Antonio Díaz.
I fa unes coses que et quedes meravellat.
Sí, sí. Meravellat. Això també, clar, amb tot el tema de televisió, tot això
compta, però bueno.
Però per mi és un mag, és un mag i un showman realment meravellós.
Bueno, hem parlat de tota la programació i ara ens diguem l'agenda que tancarem, i la tancarem amb el Gerald aquí, que és que demà divendres a les 9 de la nit hi ha Insomni amb la Cobla Sant Jordi i el Cúbic Dance Company i el Mario Nieto. Això també és una conjunció de dues maneres molt diverses.
Sí, és una mica com brincadeira que hem dit abans amb Sant Brodes
Bros. I que esperem que la cosa funcioni. I tenim també un d'aquests espectacles en família que jo penso anar a veure.
Molt bé.
És el petit príncep, sí, aquí... el Transcendent Sepulcre, que jo segueixo creient de sempre que no és, igual com Alicia en el País de les Meravelles, no és una obra infantil, és una obra per tothom.
Exacte.
I sobretot diria per la gent gran, per tot el que diu i tal. Aquest és un espectacle dirigit per l'Àngel Llàzer
i que tenim
i que ha tingut molt èxit i que em sembla que feu 3 també.
Fem 3 funcions i entrades exaurides i no podem fer una altra funció perquè com que hi ha un muntatge tècnic complicat, això, clar, sempre hem de guardar...
Si diem diumenge a les 12, a quarts de 5, dos quarts de 5, a les 4:30 i a les 7 de la tarda. I aquestes 3 funcions, com diu el Gerald, doncs està la cosa ja pràcticament exaurida, però encara en queda alguna cosa.
Estan exaurides. I també aprofito per dir que fem l'iniciativa d'una companya meva del teatre, la Judit Feliu, farem una exposició de llibres del Petit Príncep en diferents idiomes. Però, clar, jo faig col·lecció de Vigilant en el Camp de Sègol, que en tinc uns quants, no?, en diferents idiomes,
ella ha fet amb el Petit Príncep.
Sí, sí, això faran això i una xerrada també per a nens.
I tanquem el dia, el diumenge, també a la cafeteria, en aquest cas, el Calicris Rossi Quartet, que actuaran dintre d'aquesta off de jazz que es fa cada diumenge en la cafeteria.
Exacte.
Bueno, hem acabat, però tancarem...
Puc dir una cosa només?
Digue-ho.
Molt ràpidament.
Ràpid.
20 segons. Que la gent no es perdi el concert que farem el 18, t'ho dic de memòria, 18 de febrer, de l'Antonio Serrano, l'harmonicista de Paco de Lucía,
sí.
Que fa harmòniques diferents,
sí.
I teclat,
sí.
Que és una meravella.
18 de febrer?
18 de febrer, Antonio Serrano, i si no, també la gent... Si
estava comunicat, això, no?
Sí, 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 sí? Això és el nostre programa off. però és, és l'off programa, així que
no... programa off, val. Antonio Serrano, molt
que
bé.
Que és dissabte 18 de febrer, semblo recordar, i que és una meravella.
Doncs
i això queda... aquí és d'entrada gratuïta, és de com vam fer l'altre dia amb Dom la Nena de Brasil.
Bé, tenim una hora de música que tenim la Nena de Brasil, el Pere Martínez, que també exacte. Actuarà el 16 de febrer, Antonio Serrano, que parles tu, el 18 de febrer, i Decip Elles, el dia 9 de març. Bueno, acabem el programa i hem de fer una cosa que vam quedar convingut que faríem. I la tenim aquí. I serà que en aquest moment, senyores i senyors, l'amic Gerald Patrick Fanon i un servidor de vostès, Eduard Jané, els hi cantarem a duo una cançó. Una cançó irlandesa, que ell segur que coneix més que jo i que jo aniré seguint. I...
saps que és gairebé impossible cantar aquesta cançó? Perquè
per què?
Perquè
puja molt.
Sí, puja molt. Però així que igual, en el moment que et diré...
farem... tenim un minut només, o sigui que fem el que puguem. Comencem per aquí.
Ok?
Vinga.
Oh, Danny boy, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the roses falling. It's you, must go and I must buy.
Ara.
But come ye back when summer's in the meadow. Or when the valley's hushed and white with snow. I'll be here in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, I love you so.
Fins dijous vinent, companys, adeu.